Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 150 de Dins l'estadi. La jornada ha estat propícia per a l'Ascó. Després de guanyar ahir contra la Pobla, estan a només un punt del líder. El Gandesa ha perdut la seva imbatibilitat a la Cava, 0-3, i a la tercera hem tingut una jornada amb molts gols. Partides entre Olímpic i Pinell, al final 4-3, i el Móra la Nova, que lluny de seguir amb la línia de victòries després del derbi, ha perdut 6-4 a Batea, un resultat més de tennis que no pas de futbol. Bé, de seguida parlem d'aquestes i d'altres notícies que de seguida ampliem a Dins l'estadi. Sumari amb Genís Pena i comencem.
A Primera Catalana, l'Ascó aconsegueix una nova victòria contra la Pobla que l'apropa una mica més al liderat. A Segona Catalana, el Gandesa trenca la seva ratxa i cau derrotat al camp de la Cava per 3-0. A Tercera Catalana, l'Olímpic supera per 4-3 el Pinell, el Batea guanya 6-4 al Móra la Nova i el Flix goleja a casa contra l'Horta. I a Quarta Catalana, el Ginestà s'emporta el derbi contra l'Ascó B i el Bot cau derrotat a casa contra el Benissanet. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10:56. Us parla Eduard Pino, benvinguts en una nova edició de Dins l'estadi. Avui programa número 150, comencem una mica més tard, però bé, de seguida us expliquem per què. Ja sabem que aquí a Dins l'estadi, com cada diumenge, el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta jornada ho podreu escoltar a partir d'ara mateix, aquí com sempre a Dins l'estadi, on també ens acompanya aquesta nit Genís Pena i Xavi Salvador. Què tal? Bona nit als dos.
Bona nit.
Bona nit.
Avui tenim una baixa, també de seguida us ho expliquem. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM. També ho podem fer per internet a www.radiomoradebre.cat. Els dilluns està el podcast i si no ho podeu escoltar en directe, doncs allí està situat. I si no, també a la vostra emissora municipal, com és el cas de Ràdio Gandesa, de Ràdio Móra la Nova, de Tivissa Ràdio i de Ràdio Falset. I, has vist quin món o no?
Buf!
I aquí ja està, ja està. Aquestes ja està.
De l'infinito i molt
bé. Està d'infinito, molt bé. Vinga, doncs, de seguida comencem ja amb el programa d'aquesta nit. Heu pogut escoltar l'editorial, també el sumari del Genís. Tenim un Ascó que està només un punt del líder. De seguida repassem a la tercera divisió, però abans, per què comencem més tard? Doncs ja ho sabem que, com sempre, quan el Barça juga a les 9 de la nit, tenim el partit que es disputa amb aquesta franja horària, doncs dins l'estadi comença després del partit del Barça, és a dir, quan falten uns minuts per a les 11, moment en el qual comencem. I d'altra banda, la Judit Bruc, avui no està amb nosaltres, són festes majors de Ginestà, segurament a aquestes hores estarà sopant al sopar popular que fan.
Sí.
S'ho estarà passant la mare de bé, estarà jalant bé.
Però bueno, d'una forma o altra mos acompanyarà, no?
Sí.
Com en aquesta ocasió. Ja veuràs, la Judit, el proper cap de setmana, quan et vegui, no li farà gràcia això, eh? A que no,
bueno.
Lleguis?
Bueno, ja comença a estar una miqueta acostumada, trobo.
Sí? Sí, sí. Bueno, és el que hi ha, no?
Ja s'ho
aprenent. Hòstia,
per cert, l'APM per a quan?
L'APM...
L'APM... Vull dir, Javi te dirà que, bueno, la setmana que ve, no sé què...
És un embaucador.
Un embustero, el tio.
Bé, doncs avui és diumenge, dia 10 de novembre. Si us sembla, comencem ja amb la tercera divisió, anem per feina. Abans, però, volem fer-vos una pregunta. La pregunta de Dins l'estadi, que, com sempre, no hi pot faltar al nostre programa.
La pregunta de la jornada a Dins l'estadi.
Doncs bé, preguntem per l'Ascó, que aquest dimecres, Edu, és?
Sí, aquest dimecres, dia 13 de novembre...
Doncs juga la següent ronda de la Copa Catalunya i us preguntem si creieu que té opcions de superar aquesta ronda, i passar ja a, bueno, a lo que seria, a la, la, però una ronda ja de nivell,
quart,
no? Ja,
quart,
ja,
sí,
segurament se trobaria un equip de segona divisió o
no, alguna... encara no, però tindria 50% de possibilitats de passar-hi o no, perquè pot passar com a exempt, i passar directament a la següent ronda, és a dir, pot passar de ronda sense disputar-la. I veurem què passa. Recordin, aquest dimecres juga a l'Ascó, dimecres contra el Castelldefels, equip de la mateixa categoria.
Hora?
A les 7:30 de la tarda.
Això ho sabeu.
Bon partit, i la veritat és que després d'eliminar el Lleida, després d'eliminar el Nàstic, que són equips de categories superiors, sembla ser que el Castelldefels, equip que està en zona de descens a la tercera divisió, podria ser un rival propici per a que l'Ascó passés de ronda. No obstant, però... veurem què passa en el partit d'aquest dimecres. No us ho podeu perdre. Bé, la pregunta que formulem avui a Dinestadi, que de seguida estarà penjada, va sobre això, sobre si creieu que l'Ascó, doncs, té possibilitats de passar de ronda, i a veure quin pronòstic feu per al partit del Castelldefels d'aquest dimecres. Bon partit, bon partit. Bé, doncs ara sí, nosaltres comencem ja, tercera divisió. Anem a veure com ens ha anat de ser aquesta jornada esportiva, quan són ara mateix les 11 en punt.
Vinga.
Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs avui no hi és la Judit, avui comencem una mica més tard, són ara mateix les 11, i ja saben que quan comencem una mica més tard no tenim invitat de dins d'estadi, per tant ens saltem el test, i avui jo crec que serà un programa més reduït, serà un dins d'estadi pocket, serà d'aquells curtets.
Este te la portaves preparada ja
des del turu, estàvem allà sopant.
Estàvem
allà sopant al turu.
Segur que la
té. Li ha sortit butxaca i després ha dit, què coño, català, fora pocket aquí,
Tercera divisió, grup 5è, jornada número 13. Som amb els resultats. Terrassa 4, Masnou 2. Rapitenca 1, Cornellà 2. Palamós 2, Sant Boià 2. Vilafranca 0, Gavà 1. Gramenet Milan 0, Castelldefels 2. Proper rival de l'Escola en Copa.
Aquí juguen 3, no? Gramenet, Milan...
Gramenet, sí. I... Sant Feliueng 0, Europa 1. Vilassar de Mar 2, Cerdanyola del Vallès 1. Rubí 1, Malleu 1. Ascó 1, La Pobla de Mafumet 0 i Montañesa 3, Figueres 3. Ha empatat, ha punxat el líder, la Montañesa. Tot i l'empat, això sí, la Montañesa continua com a líder, 28 punts, amb el permís de l'Europa, que l'empata ja en puntuació a la taula classificatòria. Per tant, Montañesa i Europa, líders, primeres posicions d'aquesta tercera divisió. Conte l'Ascó es situa tercer amb 27, a un punt de la primera posició, per tant, a un punt del líder es troba l'Ascó, continua, doncs, en zona de play-off d'ascens a segona B. A més, sobre una petita distància de 3 punts entre el Rubí i el Terrassa, 4 i 5 respectivament, amb 24 punts, 22 per al Sant Feliueng, i la Rapitenga, doncs, que la trobem en una situació força complicada. La Rapitenga ocupa la 16a posició amb 14 punts, zona de descens, Castelldefels 12, Vilassar de Mar i Gramenet Milan amb 9 cadascun, tanquen la classificació de la tercera divisió. Contra la Rapitenga, que està a 2 punts de la zona de descens.
Sí, no es poden cantar.
I és que després de perdre avui 1-2 a casa contra el Cornellà, un Cornellà que està a 7 amb 21 punts, se li complica una mica la situació. Bé, després en parlem de la Rapitenga. Abans, però, hem de parlar de la victòria d'ahir de l'Ascó davant la Pobla de Mafumet.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com dèiem, nova victòria per la mínima d'un Ascó que ja en suma 6 com a local i referma així la seva posició en la classificació amb 3 punts més que el mantenen en aquesta zona de play-off d'ascens i, com dèiem, doncs, a un punt del líder. A més, el jugar ahir dissabte també és veritat que van dormir com a líders de la categoria. Van jugar ahir dissabte a les 6 de la tarda, per tant, amb aquesta victòria dormien com a líders. Per la seva banda, tot i que la Pobla va dominar gran part de l'encontre, seria de nou Sergi Moreno, que està en ratxa, qui deixaria els 3 punts per als de casa. La primera meitat va ser dominada per la Pobla, fet que va obligar els de Miguel Rubio a fer un gran desgast defensiu durant el primer temps. Tot i això, el conjunt asconenc va ser qui va gaudir de les poques ocasions que va haver durant els primers 45 minuts. De cara a la segona part, l'Ascó va anar guanyant metres. Va despertar l'Ascó al segon temps, sens dubte. I amb això van arribar les ocasions per part dels locals que van anar tancant a la Pobla a la seva àrea. Les ocasions anaven arribant fins que al minut 65, després d'una gran jugada de Piju per la banda esquerra, es treia una centrada rasa al segon pal on Canadell cedia cap enrere per al remat de Virgili, que aturava Aleix sota pals, però que Sergi Moreno recollia el refús per enviar la pilota al fons de la xarxa, anotant d'aquesta manera el gol de la victòria. Seria l'1-0 definitiu. Lluny de la reacció de la Pobla de Mafumet, va ser l'Escó qui va controlar sense problemes la recta final del partit, on inclús els de Miguel Rubio haguessin pogut ampliar el marcador amb les ocasions de Gerard Roger, Sergi Duran i Ermengol, és a dir que l'1-0 hagués pogut quedar més ampli al marcador. Un partit on Xine va ser sens dubte un espectador de luxe davant la poca intensitat ofensiva del conjunt tarragoní, del filial del Nàstic de Tarragona. Amb aquesta victòria, l'Escó suma ja 27 punts i es manté, com dèiem, una setmana més en zona privilegiada, zona de play-off d'ascens, recordant a més que aquest partit es va avançar ahir dissabte, ja que coincidint que el dimecres hi ha compromís en partit de Copa Catalunya, on, com dèiem al principi, l'Escó rebrà el Castelldefels, doncs es va avançar el dissabte per a que l'Escó tingués un dia més de descans per a aquesta jornada intersemanal en quant a la Copa Catalunya. La pròxima jornada en Lliga, l'Escó es desplaça al camp del Figueres, un Figueres que ara mateix el podem trobar a mitja taula, ocupa la novena posició amb 18 punts, per tant serà el pròxim rival de l'Escó en Lliga. Abans, però, recordin, aquest dimecres a les 7:30 hi ha partit de Copa Catalunya entre l'Escó i el Castelldefels.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, en aquesta resta de la jornada hem de parlar de la derrota de la Rapitenca 1-2 davant del Cornellà.
Doncs sí, nova derrota de l'equip rapitenc, que veu com el Cornellà s'emporta els punts de la Devesa. Anotarien per l'equip visitant José Luis i Òscar Muñoz ho faria pels locals.
Bé, i abans de passar ja a la segona catalana, abans...
Un incís, em dices, Edu, sí. Va fer unes declaracions, Teixidor,
sí.
Dient que la Rapitenca està en un moment...
A on va fer les...
No recordo bé, em sembla que era una televisió de les Terres de l'Ebre, i va dir que la Rapitenca sí era... Estava vivint ara un moment de glòria, que el tenien que aprofitar i tal, però que efectivament no era la seva categoria. És que són curioses les declaracions, però això volia comentar-ho. I inclús la Rapitenca dia que no, que seria, que és més equip de segona catalana o inclús primera.
Vaja, sonido. Bé, doncs...
Possiblement introduint el que pot arribar a passar esta temporada o les pròximes.
Bé, esperem que es pugui mantenir la categoria.
Exacte, no dir que la Rapitenca s'ha de fer fort a casa, que és el que li va donar punts l'any passat, buscar els empats per la mínima i aquestes victòries també per la mínima, i a veure si aquest de cara a la segona volta pot remuntar una mica.
Molt bé, seguim avançant. Abans d'anar ja cap a la segona, hem de fer un repàs al que ha donat de si la primera catalana. Alguna cosa a destacar, Genís, d'aquesta jornada, la primera catalana?
Doncs tenim els dos partits, el de l'Amposta i el Jesús i Maria. Tenim l'Amposta 3, el Almacelles 1. L'Amposta suma 3 punts en la seva victòria contra l'Almacelles, malgrat el gol visitant al minut 14, i els locals remuntarien el partit mitjançant dos dianes d'Albert i una de Danivel. I una derrota del Jesús i Maria. El Jesús i Maria aconsegueix la segona victòria de la temporada al guanyar el camp del Viladecans gràcies al solitari gol d'Ivan González.
Molt bé, doncs això és el més destacat d'aquesta jornada a la primera catalana. Ara sí, són les 11:07, anem ja cap a la segona catalana.
Segona catalana. Segona catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs anem cap a la segona catalana, grup 6è, jornada número 10, amb la Cava 3, Gandesa 0, per la imbatibilitat del Gandesa en aquesta desena jornada. Remolins Vitem 1, Cambrils 4, Redis 4, Alcanar 1, Jesús Catalònia 1, El Perelló 2, Valls 2, Calafell 1, Roda de Barà 2, Vilaseca 2, La Selva del Camp 2, Ampolla 1, Roquetenc 1, Tortosa 1 i La Canonja 1, El Morell 3. La classificació continua liderada pel Redis amb 28 punts, que continua i ara sí és l'únic equip de la categoria invicte. Només ha cedit un empat, va ser la setmana passada al camp del Catalònia. El Morell és l'equip que es situa segon, avançant d'aquesta manera al Gandesa. 21 punts per al conjunt tarragoní. La tercera posició és per al Tortosa, que escala fins a aquesta plaça amb 19 punts, això sí, amb el permís del Gandesa, tots dos, Tortosa i Gandesa, 19 punts. Remolins Vitem, 5è, amb 17 punts. Valls, també 17. 16 per la Cava i el Perelló, que situa 8è. 15 per l'Ampolla, 14 per al Catalònia, 12 per al Roda de Barà, 9 punts per a Alcanar i la Canonja, 8 per la Selva del Camp, i amb 7 punts tenim el Vilaseca i el Calafell, ja aquest en zona de descens, i tanquen la classificació amb 6 punts cadascun, Cambrils i Roquetenc.
Repassant la classificació, cal dir que la setmana que ve es juga el Gandesa Morell, on se disputarà aquesta segona plaça.
Passa una posició, molt bé. I compte, perquè d'aquí pot sortir victoriós el Tortosa, que si guanya el seu corresponent partit, depèn de què passi entre el partit de Gandesa Morell, que és Morell-Gandesa o...
Gandesa Morell.
Gandesa Morell a casa, doncs el Tortosa estarà també molt atent en aquest encontre per a saber si pot aprofitar un possible empat, un hipotètic empat d'aquests dos equips per a avançar-se en aquesta segona posició. Inclús també una victòria al Gandesa situaria el Tortosa, sempre i quan guanyi el seu corresponent partit, com a segon. d'aquesta segona catalana.
Si més no, una segona plaça que estarà disputada i serà entretinguda la categoria.
Disputadíssima, sense dubte. Sabem ja que el Redis està escapant, ja porta 7 punts d'avantatge respecte al segon classificat. Tampoc sembla que vagi a perdre molts partits. És a dir, que de moment...
No
se'l veu gaire amb les ganes d'anar perdent. I a més em comenten que ahir partides contra el Canà B, contra el Canà,
I
déu-n'hi-do, déu-n'hi-do també. Quin recital de joc i de futbol del Redis que va desplegar davant de l'Alcanar, un dels que hauria de ser en principi potents de la Lliga.
En principi.
Aquest any
no ho tenim. Tenen un equipàs, però no, els mecanismes no engranen.
Bé, doncs, anem a veure com ha anat aquesta derrota al Gandesa. Ha perdut avui a la Cava 3-0, on el vent, sens dubte, ha estat un dels protagonistes del partit, però la nota negativa, sens dubte, és que el Gandesa, a la jornada número 10, algun dia havia d'arribar, per el primer partit de la temporada. Escoltem el tècnic.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
Partit que marca el vent totalment, el partit. És un vent que no es pot jugar a futbol. Vull dir, mos ha influït molt. Damunt som un equip que físicament no mos s'adapta, necessitem tindre el control de la pilota i tal com està bufant avui al camp de la Cava és impossible tindre un control de la pilota. A la primera part en contra de vent és més fàcil tindre el partit controlat perquè t'ajunten les línies, te tanques, l'equip rival acaba jugant a pilotada i les pilotes se'n van fora, no hi havia perill, no mos han provocat cap tipus de perill ni angúnia, l'equip estava supercòmodo, sí que s'han adelantat la Cava 1-0, però bueno, ha sigut una acció del vent, se queda allí, accions que provoca el vent. Segona part, al anar al favor, jo crec que ha sigut més error nostre d'adelantar tant la línia, potser hem adelantat les línies pensant que intenta portar el control del partit i del joc, però el vent és que no, és impossible. Cada vegada que ens ha pegat una pilota de la Cava a l'esquena, doncs ens agarra les esquenes de la línia defensiva i ens ha trencat el partit. En condició normal no sé què diria, però jo estic content de l'actitud de l'equip. Portem 10 jornades, una derrota. Ha passat avui, hi ha unes circumstàncies que han influït. La gent s'ha deixat la pell, l'actitud ha sigut la positiva, seguim en la mateixa línia. La setmana que ve contra el Morell seguirem treballant i luchant pels nostres objectius.
Bé, doncs, paraules d'Enric Aleixandri, entrenador del Gandesa, valorant aquesta derrota, la primera de la temporada contra la Cava per 3-0. Genís, explica'ns com ha anat aquest partit.
Doncs sí, la Cava 3, Gandesa 0. El Gandesa ha caigut derrotat aquesta tarda al camp de la Cava i d'aquesta manera trenca la seva ratxa de partits imbatuts i passa a ocupar la quarta posició de la classificació. El partit començava des d'un primer minut condicionat pel vent i els homes d'Aleixandri han tingut moltes dificultats per practicar el seu joc. Tot i això, els gandesans s'han mantingut molt seriosos durant bona part del primer temps i únicament han baixat la guàrdia en l'única ocasió clara de gol de la Cava, que acabaria significant l'1-0 al marcador. De cara a la segona part, els de la Terra han perdut el rumb del partit i han encaixat un gol als 10 minuts de la segona que pràcticament l'ha trencat el partit. A partir d'aquí, el Gandesa mirava de crear més perill a la porteria local, però sense molt èxit. I amb l'equip volcat, novament Òscar feia el seu segon particular i enfonsava el Gandesa en la seva primera derrota de la temporada. La setmana que ve, l'equip d'Aleixandri es podrà refer a casa contra el Morell.
Molt bé, contra el Morell, pròxim rival del Gandesa a casa el proper diumenge, ho comentava Xavi abans, segon contra quart, per tant, gran partit el que es podrà veure la propera setmana al municipal de Gandesa.
Sí, tant, i pel partit afegit que era molt difícil jugar a futbol, era molt complicat.
El vent ha estat dels protagonistes, no?
Sí, però descomunalment. La pilota, quan tenies el vent en contra, se te frenava molt i quan lo tenies a favor, és que inclús no podies ni fer ni un autopass a missa altura perquè se n'anava.
T'ha servit l'acreditació dins l'estadi?
Sí, m'ha servit.
Ja funciona, no?
Funciona. Falta la banda magnètica ara.
El xip, falta el xip. Bé, doncs anem a fer un repàs a la resta de la jornada de la segona catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Remolins Vitem 1, Cambrils 4.
El Vitem cau àmpliament derrotat a casa contra el Cambrils. Els visitants anotarien mitjançant els gols d'Alejandro, Sergio i dos dianes de Pau. I Àngel faria el gol de l'honor local.
Redis 4, Alcanar 1.
El líder es desfà de l'empat de la setmana passada i suma una nova victòria. Víctor Garrido amb un hat-trick i Òscar serien els golejadors locals. Per l'equip de Montsià anotava Raúl. Que tot, parao.
Increïble també l'actuació de...
De Víctor.
De
Víctor Garrido.
No, de l'Andreu Guiu, 3 passes de gol i déu-n'hi-do la dupla Guiu Garrido que funciona, eh? Funciona la mar de bé.
Un hat-trick de gols i l'altra assistència.
No està germà, no està germà.
Està fent.
Jesús Catalonia 1, el Perelló 2.
Nova victòria del Perelló aquest cop a domicili contra el Jesús Catalonia. Anotava Tudela pel Perelló, empatava Juan Manuel pels locals i Roger Vidal feia el gol de la victòria al 89.
Afegir que són 3 punts molt, molt, de molt valor perquè al Catalonia se li escaparan molts pocs punts des de casa.
A casa, sí, el Catalonia a casa és complicat, tractar-lo allí. Bona victòria del Perelló. La Selva del Camp 2, Ampolla 1.
L'Ampolla cau derrotat contra la Selva del Camp en un partit que començava a favor dels locals gràcies al gol de Sergio. Johan feia el segon i l'Ampolla només aconseguia retallar distàncies amb el gol de Cristian.
I per acabar, Roqueteng 1, Tortosa 1. No ha pogut passar de l'empat del Tortosa al Camp del Cué.
Repartiment de punts al derbi entre el Roqueteng i el Tortosa. Tots dos gols es feien a la primera part, s'avançava el Tortosa mitjançant Sant Joel i empatava Marc Sebastià.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs a la segona catalana. De seguida anem a la publicitat, després tornem de seguida ja amb la tercera catalana. Abans, però, no sé com està la nostra pregunta al Facebook d'aquesta nit, Genís.
Doncs tenim un únic comentari de Roger Marco que diu... Ah, no, doncs n'hi ha 3.
Actualitzar, noi,
el que hi ha.
Molts me gustes, no?
Sí, 3. Bueno.
N'hi ha molts. N'hi ha,
molt,
ha més d'un i més de dos.
Una locura.
Por Dios.
Roger Marco diu, tot és possible, el que va començar en un somni pot acabar en una realitat, estan a un pas de trobar-se els grans.
Això seria increïble, eh? Que...
No, realment.
A més, l'escot jugaria a casa com a,
sí,
com a rival.
Sí, seria tremendo. L'Iris diu, si deixaran la pell perquè així sigui. I Miquel Faget diu, té opcions, però serà un partit difícil, igual que el de Lliga, el que el de Fels ha millorat molt respecte a aquell partit.
Tota la raó també el Miquel. La veritat és que a vegades, quan jugues contra un equip de la teva categoria, que està en zona de descens, i que potser és una mica confiat, compte amb aquests
partits.
No,
i a part, bueno, suposo que tenen la mateixa il·lusió, o més, inclús, que...
Clar, clar. A més, el Castelldefels ve de guanyar en aquesta jornada de la tercera divisió. No obstant, sí que és veritat que l'Escó té el factor camp a favor, jugar a casa, partit únic, i després d'eliminar Lleida i Nàstic seria una llàstima que ara perdessin contra el Castelldefels, no? Que el somni s'acabés aquí, no? Uh-huh. Vinga, doncs molta força a l'Escó per aquest dimecres. Vosaltres podeu seguir dient la vostra a través del Facebook de Dins l'Estadi. Allí està la pregunta que estem formulant avui al programa, així que volem les vostres respostes. Ara mateix són les 11:16. Escolten Dins l'Estadi. Nosaltres anem a la publicitat. No marxin perquè tornem de seguida ja amb tota la tercera catalana, amb el partit de l'Olímpic Pinell, partidàs, amb el partit del Batea Móra la Nova, amb molts gols, i també amb la victòria del Flix, amb la nova derrota del Corbera d'Ebre, que ja en porta 3 de consecutives, bé, i moltes altres coses més a l'apartat de tercera catalana. Publicitat, tornem de seguida, no marxin.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Amb Eduard Pino.
Eduard Pino.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinestyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solàrium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinestyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinestyle Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977-42-18-10.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola tan nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguillos hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda, en plata, amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que t'ho esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Jogafi Perruquers, la teva perruqueria unisex amb Móra d'Ebre i a Ginestar, amb 15 anys d'experiència, professionalitat i modernitat.
Si no saps com canviar de look, nosaltres t'assessorem. I si prefereixes mantenir el teu estil, nosaltres te'l respectem.
I ara, a més, nou servei de pedicura i manicura amb esmalt de gel. A Jogafi ens hem especialitzat en la perruqueria emocional, tot per la gent que vol estar sempre a l'última.
Jogafi Perruquers, al carrer Bonaire de Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 15 31. I a Ginestar, al carrer del Pou Nou. Telèfon 977 40 91 44.
Jogafi Perruquers, l'opció més intel·ligent per al teu cabell.
Vins i olis Sunyer de Ginestar, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat, negre i rosat, de la varietat Merlot, i vi blanc Macabeu. També oli d'herbequina, de fulla de salsa i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i el telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Art Moble Centre. 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre, a l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977 420671. Visita la nostra pàgina web artmoble.es.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat, cerveses afruitades i suaus, cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar, telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no, que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Són les 11:22. Tornem a ser altre cop aquí després de la publicitat, a punt ja d'encarar la tercera catalana, una tercera catalana que ens deixa molts derbis, molts partits, molts gols, que de seguida expliquem.
Tercera catalana.
Tercera catalana.
Resultats i classificació.
Vinga, doncs som-hi, tercera catalana, grup 1, jornada número 10, amb l'Olímpic Móra d'Ebre 4, Pinell 3, Batea 6, Móra la Nova 4, La Sénia 4, Ametlla de Mar 0, Vilalba 0, Ulldecona 4, suspès pel vent, l'Aldeana Camarles, Flix 3, Horta de Sant Joan 0, Santa Bàrbara 2, Sant Jaume d'Enveja 2, Alcanà B 2, Remolins Vitem B 0, per tant, condemnat a l'última posició el Remolins Vitem B.
Això va dir que són partidars, eh?
I Corbera d'Ebre 1, Deltebre 2. Ara mateix el Camarles continua com a líder de la categoria amb 22 punts, seguit del Batea. Compte al Batea, que li... roba aquesta segona posició el Corbera d'Ebre, Baté a segon amb 21 punts, els mateixos que el Corbera d'Ebre, el Deltebre situa a quart amb 20 punts, Flix, compte també amb el Flix que està en alça, cinquena posició per al conjunt d'Albert Lizaso que té 19 punts, els mateixos que l'Ulldecona. L'Ulldecona, recordin, un partit menys. L'Aldeana també amb un partit menys, setè amb 18, Pinell, vuitè amb 16 punts, Olímpic Mora d'Ebre, novè amb 14, Santa Bàrbara amb 13, Mora de Nova, 11, classificat amb 12 punts, els mateixos que l'Horta de Sant Joan, 11 punts per a Sant Jaume d'Enveja i Ametlla de Mar, 10 per a la Sénia, i es comencen a distanciar ja la resta d'equips. Alcanar B, 7 punts, Vilalba, 5 punts, i Remolins Vitembé, 1 punt. Alcanar B, Vilalba i Remolins Vitembé en zona de descens a quarta catalana. Bé, doncs, anem a parlar del partit de l'Olímpic de Móra d'Ebre contra el Pinell de Braia aquesta tarda. Abans, però, escoltem els tècnics.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre. Club de Futbol Pinell.
En línia, Xavi Marrodán.
Bueno, el partit, pues bueno, han plantejat el partit tàcticament ordenat, ens han pitat dos penals en contra que ens han costat dos gols, llavors en 2-0, pues has d'arriscar, hem fet el 2-1, a la segona part els he dit als xavals que els havíem d'anar a buscar dalt, han passat arriesgant molt a defensa de 3, ens han ficat 3-3, vull dir, la tàctica havia anat bé i després, pues bueno, hem intentat fer el 3-4 perquè amb l'empat, pues bueno, era un bon resultat, però el Pinell pot guanyar qualsevol camp i consideràvem que els podíem anar a buscar dalt i al final, pues, és una loteria, o fas tu el 3-4 o et fan ells el 4-3. Ens han fet el 4-3 i, bueno, felicitar els xavals perquè ho donen tot, han fallat un penalti i el futbol és així, vull dir, no, i tot i així, ens hem aixecat el cap, hem fet el 3-3, hem fallat el penal i sobretot, pues, bueno, que penso que el Pinell ha donat la imatge que ha de donar, que és un equip que a tots els camps competim. La Móra d'Ebre, pues, bueno, té molts bons jugadors joves, però són bons jugadors i al final segur que acaben més a dalt d'on estan a la classificació, i aquests nois amb confiança, pues, bueno, i el Pinell, pues, sincerament, pues, bueno, penso que en tres partits que fa que soc entrenador, pues, bueno, hem guanyat el camp de Móra Nova, hem guanyat el líder al Corbera, avui han perdut, pues, també es guanya i es perd i els altres també juguen, i al final la Móra, pues, ha ficat moltes coses, el Pinell també, podia guanyar qualsevol i al final guanyar la Móra.
En línia, Rafael Castellví.
Després del partit que vam jugar la setmana passada, doncs clar, els xavals estaven una miqueta desmoralitzats i això mos anirà de primera. Ha sigut un partit una mica esbojarrat, d'aquests que als entrenadors no agrada gaire, al públic sí, però bueno, hem pogut treure endavant.
Victòria que al final ha pogut arribar gràcies al gol de Sergi als últims minuts.
Sí, sí, sí. I llavors ha sigut una miqueta, amb guanyant 4-3 no ens podem llançar l'atac tots. Hi ha hagut al final hi ha hagut una jugada, un 2-2, que a la nostra àrea no, això no pot ser. O sigui, hem de solucionar aquestes coses. Guanyant 4-3 minuts 94, ens veien un 2-2, és... Allí sort, hem tingut una miqueta de sort, que ha evitat fora de joc i jo crec que no era. Però bueno, a nosaltres també ens ha pillat un parell que tampoc crec que ho eren, però bueno, però no ens pot passar aquestes coses.
Bueno, doncs, declaracions dels tècnics després del partit. Olímpic Móra d'Ebre 4, Pinell 3. Us explico tots els detalls d'aquest encontre. Sens dubte ha estat una tarda festiva al municipal de Móra d'Ebre, que era també la presentació oficial de tots els equips del club, fet que ha deixat unes grades totalment plenes perquè tothom pogués veure el partidàs que els esperava entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Pinell, que més tard oferirien. Un gran partit entre dos equips que han lluitat fins al final. Hagués pogut passar qualsevol cosa, però al final l'Olímpic finalment s'ha quedat amb els 3 punts. A l'inici, res semblava indicar que el partit seria tan intens. El primer quart d'hora de joc ha estat força avorrit, ha passat sense pena ni glòria, i cap dels dos equips ha mostrat idees en atac. Però dos penals a favor dels locals han posat una mica d'alegria a l'encontre. Primer al 22, penal comès sobre Ignasi, que Pete se n'encarregaria de transformar en l'1-0, tot i que Joan Alerany li encertava la banda, ajustadet al pal, al pal dret del porter. Bon xut de Pete, era l'1-0, com dèiem, i l'altre al minut 32, quan Sergi Anguera es plantava tot sol davant de l'Erany, que se l'endú per endavant, i el col·legiat assenyalava de nou la pena màxima. Falta del porter sobre el davanter, i el mateix Pete, des dels 11 metres, feia el 2-0 en aquesta ocasió, llançant-la a l'esquerra, enganyant totalment a Joan Alerany. Era el 2-0, com dèiem, passada la mitja hora de partit. Un gol que li ha sortit cara a l'Olímpica, això sí, que perdia Sergi Anguera per la lesió després de la topada amb Joan Alerany en aquesta acció del penal. Tot i el 2-0 en contra, el Pinell no ha renunciat al partit i ha assetjat la porteria local en els darrers minuts de la primera meitat, on ha hagut d'aparèixer Marc Castellví en un parell d'accions per evitar els gols del Pinell. No obstant, però, no podia fer res per evitar el gol visitant just abans del descans, al minut 43, on després d'una pèrdua de pilota de l'Olímpic al mig del camp, Bernabé ha recollit l'esfèrica i amb una gran velocitat s'ha plantat a l'àrea, on assistia a la seva dreta per a regalar-li en safata de plata el gol a Albert Saladier, que només ha hagut d'empènyer l'esfèrica al fons de la xarxa. Ja a la segona part, l'Olímpic ampliava el marcador amb el gol de Johan, un gran gol de pissarra que significava el 3-1 al marcador, d'aquells gols que li fan gràcies sobretot a l'entrenador perquè són dels que es treballen i molt durant els entrenaments. Doncs bona jugada de pissarra per a l'Olímpic, que ficava, com dèiem, el 3-1 als 6 minuts de la represa. Un gol que ha fet despertar el Pinell, que s'ha volcat a la porteria de Marc, i és que el marcador no tardaria en tornar a canviar, perquè dos minuts més tard del gol de l'Olímpic, jugada que inicia Abdul al mig del camp, passada a l'espai per a Bernabé, sortida en fals de Marc, assistència del mateix Bernabé al cor de l'àrea, on arribava Sisco Méndez, que també lliure de marca i còmodament feia el 3-2 al marcador. Tornava a posar-se el Pinell dins del partit, un Pinell que a més gaudia dels millors moments, i al minut 56 veia com Marc Castellví aturava un penal llançat per Abdul, unes mans de l'Àlex Cabré en una centrada del jugador del Pinell Amadeu, ha tocat a les mans de l'Àlex Cabré, i Abdul ha llançat el penal. La parada de Marc Castellví, espectacular. Però l'empat no tardaria en arribar. S'aturava el penal Marc Castellví, però no podia fer res al minut 62. Després d'una ràpida acció de Sisco Méndez dins l'àrea, assistia a l'àrea petita per a Bernabé, que amb molta sang freda aturava la pilota, regatejava Moya, també el porter amb una finta, i feia el 3-3. A partir del gol, el partit s'ha trencat totalment. Ha pogut passar absolutament de tot. L'Olímpic ha tingut opcions molt clares per a tornar-se a avançar al marcador, amb les arribades de Pau Muñoz o de Johan, que han errat ocasions molt clares, i on Joan Alerany també, és veritat, ha tingut part de la culpa. Al final, però, al minut 80, ha arribat la jugada determinant. Sergi Vila estrella un xut ajustat al pal des de la frontal de l'àrea, que sorprenia el porter i posava el 4-3, que feia embogir a la grada. I és que tots dos equips han fet un autèntic partidàs, amb un gran desplegament físic. La propera setmana, l'Olímpic s'enfronta a casa contra el colíder, el Batea, mentre que el Pinell rebrà el Deltebre, també un equip en alça. Durant la part final, com dèiem, doncs, ha pogut passar absolutament tot, ha estat un autèntic partida, sobretot els últims minuts, ha pogut inclús marcar el gol de l'empat el Pinell. Precisament el Rafael Castellví parlava d'una jugada al minut 94, no sé si us en recordeu quan ho estava explicant. Era un 2 contra 2, l'àrbitre assenyala fora de joc de Sisco, que no ho era, i la veritat és que, clar, no pot ser que es pugui ficar un 2 contra 2 en una contra del Pinell. A més, sabent l'Olímpic està guanyant 4-3 amb el gol que feia Sergi Vila, no? Algo que ha fet enfadar una mica a Rafael Castellví. Però bé, al final, aquests errors, quan acabes guanyant, tampoc no tenen tanta importància. Com dèiem, victòria important per a l'Olímpic de Móra d'Ebre, que refà de la derrota la setmana passada en el derbi davant del Móra Nova. Això és tot el que ha donat de si aquest gran partit d'aquest derbi entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Pinell.
Club de Futbol Batea. Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, déu-n'hi-do quin resultat. Resultat més de tennis que no pas de futbol. Batea 6, Móra Nova 4. Molts gols, 10 en total, i un partit molt mogut on també el vent ha estat protagonista, Genís.
Doncs sí, un partit molt boig. El camp del Batea queda amb un encara esperitet, li poses el vent. Dos equips que han anat bastant intensos també, doncs bueno, aquí està el resultat, no? 6-4. Han començat el Batea més forts que nosaltres, amb dos, se pot dir, errors nostres defensius. Han vingut els dos primers gols, al minut 26 el Batea ja guanyava per 2-0, amb gols de David Bes i Adrià. Però bueno, nosaltres estàvem ben posats al camp, realment anàvem amb intensitat, hem tingut alguna ocasió clara abans de fer el primer, i el primer ha arribat gràcies al gol de Narcís, que ha fet el 2-1, i després, just ja quan entrem a la mitja part, doncs Marc ha fet el 2-2, ja, bueno, estàvem molt contents, no?, perquè hem aconseguit, nosaltres juguem amb el vent a favor, la primera part, havíem aconseguit empatar el partit, però amb una jugada, amb una falta, un remat molt, molt, molt absurd de l'Adrià, que jo crec que la volia controlar, però li ha sortit un remat espectacular, així una mica estrany, i a l'últim minut de la primera part ens han fet el 3-2, no?, un gol així psicològic realment ens ha tocat bastant, no? Perquè després de perdre 2-0 ens havíem posat 2-2, havíem aconseguit emparar el partit i aquest gol ens ha sabut una mica malament. I després sí que el partit ha sigut quan ja realment s'ha trencat, que ha sigut al sortir de la segona part. Nosaltres estàvem a contravent, no ens estàvem acostumant encara a jugar a contravent, realment ha apretat bastant més el vent a la segona part. I ells han aprofitat que nosaltres estàvem badant i ens han fet dos gols ràpids de Cristian i David al 52-53, que ens posaven 5-2, no? Que ja nosaltres em venen en contra, que semblava una mica ja bastant tot impossible. Però bueno, tot i això, l'equip ha reaccionat molt bé. Hem tirat cap endavant, no? Ricard, el porter, ha parat bastantes ocasions i ens ha ajudat a seguir cap endavant i ho hem aconseguit, no? Hem aconseguit fer el 5-3 amb un gol de Magí de falta i després una obra d'art de Mirabete, que ha fet un golàs de vaselina. Espectacular, realment, i al 1978 ens plantàvem amb 5-4, no? Que ja era una bogeria, però ens ho creiem, no? O sigui, ells estaven molt nerviosos perquè realment havien tingut ocasions per fer més gols i no ho havien fet, i amb el 5-4 nosaltres ho creiem possible, i de fet ho hem tingut, una ocasió claríssima que Marc se quedava sol, l'àrbit pitava fora de joc, l'àrbit, bueno, a partir de la segona part, si l'has controlat el partit per part dels dos equips, realment. A nosaltres sí que és veritat que en aquesta ocasió, doncs, bueno, ens ha fotut el partit aquí, perquè arribàvem molt poc nosaltres realment, perquè amb el vent en contra i el bateu bastant volcat, les que teníem eren clares, però arribàvem poc i aquella era claríssima, hagués pogut superar el 5-5 i a partir d'aquí, bueno, el partit ja, doncs, targetes, perdre temps, bueno, lo típic, no? El bateu s'ha fet fort i al final, doncs, una falta que l'Agustí l'ha clavat per tota l'esquadra al 1089, ha acabat de ser el 6-4, totalment anecdòtic, però bueno, que sí, que realment ha sigut un partit que no pots jutjar molt, no? Perquè el vent té impossibilitat una pràctica de futbol, és un partit que pots preparar durant la setmana, però quan arribes allí tots els plans se't desfan, i bueno, contents per l'actitud de l'equip, ha sigut un partit molt bonic, realment, molt intens, amb molts gols, i la setmana que ve més, vull dir, no té molta més història, perquè realment el Moranova avui hem jugat molt bé i el Batea també realment ha fet un bon partit.
Bé, doncs, el Batea, com dèiem abans, serà el proper rival de l'Olímpic la setmana vinent, la següent jornada, mentre que el Moranova juga a casa contra la Sénia. Un equip en hores baixes també, ocupa la quarta posició per la cua, a 3 punts d'entrar en zona de descens també la Sénia.
Doncs sí, a veure si la setmana que ve podem encara aprofitar i fer bo el resultat de l'Olímpic, no? Que realment era la intenció d'aquesta setmana de seguir puntuant. No ha pogut ser, no és que estiguem tristes tampoc, perquè ja t'he dit, s'ha fet un bon partit, però a veure si la setmana que ve podem seguir sumant.
Avui no ha jugat Ferran, ha jugat Ricard en el seu lloc. Sembla que Ferran estava una mica tocat i s'ha acabat de fer mal a l'escalfament, no?
Sí. Ferran ha provat amb Ricard el calentament, a veure si estava bé. Ja, s'ha sentit una miqueta, llavors. Ha jugat Ricard, que ha quallat una gran actuació. Ella estava una mica moix pels gols, no? però està clar que quan juguen contra vent, recordo un gol de Cristian que li fa la segona part, que li xuta des d'allí davant, i entre la potència del vent i el xut que ha pegat el Cristian.
Va per la velocitat, no?
Imparable, no?
Bé, doncs, 6-4, victòria per al Batea, un Batea que compta que es fica segon a l'espera del que pugui passar la propera setmana. El Camarles, això sí, continua líder després d'aquesta desena jornada també al grup primer de la tercera catalana. Seguim avançant perquè tenim més derbis, més partidassos, com per exemple el Flix Horta de Sant Joan.
Joventut Esportiva Flix. Club Esportiu Horta de Sant Joan.
En línia, Jordi Vidillet.
Pues el resum de que el Flix ha sigut molt més efectiu que nosaltres i que nosaltres, pues, no hem estat com hauríem d'estar, sobretot a la part defensiva, crec que no hem estat correctes, i el Flix, pues, bueno, ha aprofitat les seues ocasions en les contres que ha tingut, i bueno, res a dir, penso que és mereixedor perquè ha sigut molt més efectiu que nosaltres i crec que possiblement ha tingut més la pilota en alguns moments, tampoc no crec que excessivament, però bueno, crec que és digne mereixedor del 3-0 i dels 3 punts.
En línia, Albert Lizaso.
Bueno, el resum que faria del partit és que s'ha treballat des del primer moment fins al minut 90 contra un equip difícil, perquè l'Horta és un equip que fora de casa té sempre molt bons resultats, i bueno, nosaltres en aquesta línia que estem lluitant i estem treballant força bé, l'equip treballa des del primer moment, que això és el que volíem amb aquest equip, hi ha intensitat, hi ha ganes, i bueno, si continuem en aquesta línia, pues, els resultats ens acompanyaran, no? Estan avui, per exemple, és el mateix, no? No és que vulgui destacar, però Abel mateix ha fet un partidàs. Sidar ja comença a ser el Sidar que nosaltres volíem. Treballa, ve a rebre pilotes al mig del camp, distribueix joc, està totes i és el que volíem, no? I Jacob també avui una vegada més ha estat, mare meva, agrair també que Peral ha entrat a l'equip i, bueno, és una gran sort per nosaltres recuperar un altre cop a Peral, no?
Bé, doncs, paraules dels tècnics, eh? Albert Lizaso, l'escoltem ara mateix, Jordi Vidiellet per part de l'Horta de Sant Joan, compte amb el Flix, que situa ja cinquè, com dèiem, amb 19 punts, encadena ja 3 victòries consecutives, fet que l'han dut en aquesta cinquena posició i està només 3 punts del lideratge. Semblava que estava lluny fa unes setmanes, ens explicava el Pau Folguer que la cosa no pintava gaire bé, però no obstant, sí que és veritat que diuen que a partir de la desena jornada és quan la Lliga comença en sèrio, i de moment el Flix... en aquesta desena jornada es situa, com dèiem, a només 3 punts de la primera posició, i l'actitud i la manera que s'ha vist el Flix avui donen ja més esperances. Pau Folguer, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Edu.
És així, veritat?
És així, us explico. No ha estat només una victòria, sinó també la demostració clara que l'equip ja té assimilat què cal fer per sumar de 3 en 3 en aquest grup. La confirmació que el conjunt, amb nous jugadors, ja s'ha adaptat a la categoria, ja s'ha aclimatat, que ja ha trobat l'estabilitat, que ja té el camí marcat, perquè ja sap com ha de jugar. Amb una demostració de futbol col·lectiu, basada en el desgast, la intensitat i la pressió, la Joventut Esportiva Flix s'ha desfet amb l'autoritat de l'Horta de Sant Joan, per 3-0, anteposant l'ofici al talent, enfront un adversari que també ha sortit a pel partit i a sobre d'una gespa de la Ventonella que comença a deteriorar-se. Potenciant la línia de les jornades anteriors, la voluntat en forma de brega i de no permetre's cap descuit ha conduït el quadre roig i blanc a bon port, permetent-li emprendre el vol, adquirir la condició d'estar en alça gràcies al fet de gaudir d'idees clares. Cendrós ha estat la cara més visible del duel, despertant-se cara a porteria amb un doblet propi de davanter consolidat a la represa en superar 2 sortides del porter Ortolà per baix. No obstant això, en l'èxit hi han contribuït activament alhora la resta de companys, entre els quals han destacat Carranza, que ha inaugurat el marcador a la primera meitat empenyent una passada de la mort, i Jacob, que s'ha buidat reciclat al mig del camp. Oferint garanties tant al davant com al darrere, i consolidant-se com un bloc sòlid, els Suixancos han encadenat la millor ratxa del curs fins ara, sumant un tercer triomf consecutiu que els deixa a tan sols 2 punts de la promoció, quan 3 setmanes enrere la distància s'elevava fins al 6. La setmana vinent, examen al camp del líder Camarles. Si rendeix com avui, els de Lizaso ja freguen el suficient. Ara bé, per arribar a l'excel·lent, aquest cop sí, caldrà traure la qualitat de l'armari.
Gràcies, Pau. Efectivament, es troba el Flix a 2 puntets d'aquesta zona de promoció i a 3 punts del líder Camarles, proper rival, tal com ens deia el Pau Folquer, la propera jornada, jornada número 11, a la tercera catalana. Encadeneu ja, Pau, com deia abans al principi, 3 victòries consecutives. Ivan Cendrós torna a retrobar-se ja amb el que ha de ser la seva funció, que és la de marcar gols, i que
sí,
a més a més...
Cendrós, que fins ara no li ha marcat cap gol,
sí.
Val a dir que havia jugat molt escolat a banda esquerra, perquè davant no ocupava la seva posició Oleguer, però com que ara mateix Oleguer queda baixa possiblement 3 setmanes, Cendrós recupera la seva posició natural, que és la davantera, i avui s'ha marcat un autèntic partidàs.
Però el que destaca més, sobretot, és l'actitud. Quan
sí, l'actitud
se volen...
del col·lectiu.
Us ho comentava l'Albert Lizaso abans en línia, no? Que el Xidart ha tornat a ser el Xidart que tothom s'esperava, i quan la màquina carbura al mig del camp, doncs tot és més fàcil, eh?
Sí, potser la imatge del Flix es va enganyar en el primer partit, si era un contra el Vilalba, un Vilalba que encara estava molt verd, i un Flix que arribava amb totes les aspiracions. Després la imatge es va començar a deteriorar, però ara l'equip ha après que, per exemple, en un camp, malauradament, com està la Ventolella, que comença a estar malament, i contra rivals que busquen i que rasquen, pues, a més de tocar, més val fer un futbol efectiu, i d'aquesta manera s'aconseguiran els 3 punts de 3 possibles.
Així que la Ventolella comença a estar malament, el terreny de joc, la gespa?
Sí, comença a presentar clapes, no clapes de terra, però sí clapes de gespa de color groc. No es pot comparar en cap cas en l'estat del Salvador Jusivert de Sant Jaume d'Enveja, que al novembre ja presenta un estat bastant
ineficient.
Però la Ventonella no és el camp, podríem dir, de la temporada passada. També s'ha de dir que ha afegit la càrrega d'un equip juvenil que enguany té el Flix, i per tant és el doble de treball que s'hi fa durant la setmana al camp de futbol.
Efectivament, si la gespa natural no l'has de carregar massa.
S'ha de guardar per un equip i...
S'ha de cuidar moltíssim, i com menys partits hi juguis, més bonic es presentarà, no? Bé, doncs, Pau Folquer, ho deixem aquí. Com sempre, moltíssimes gràcies, i la propera setmana hi tornem amb el partit contra el Camarles, eh?
Doncs sí, bona setmana, una abraçada.
Que hagi bé, Pau.
Adéu,
adéu.
Bé, doncs, Pau Folguer, com sempre, apropant-nos l'activitat del Flix, que la Joventut Esportiva Flix ja situa en aquesta cinquena posició. va recuperant, l'equip d'Albert Lizaso, 3 victòries consecutives, ja presenta una altra cara. Seguim avançant.
Cal dir que tenim aquí un cronista de dins l'estadi de nivell Champions, eh?
Veure, Pau Folguer és nivell Champions.
Ara ja tinc com a por de que no ens abandoni per la Champions. L'havíem de preguntar, ara que hi penso.
No, jo
estic patint, jo porto tota la setmana i dic, va, no. Pau...
Mentre el Flix la mà arribé, dins l'estadi també el tindrà ben amarrat.
Esperem.
Home, i si se'n té d'anar... Si és per el Champions, cap problema, eh? Des d'aquí...
Si se'n va, que torna als quartos.
Sí, me n'alegraria moltíssim que se tingués d'anar per això. És a dir, que endavant. Equipo Champions. Seguim avançant.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Derrota del Corbera d'Ebre, Genís i Conte, perquè ja és la tercera derrota consecutiva que li han fet perdre, sens dubte, doncs, les primeres posicions.
Doncs sí, no. Corbera 1 del Tebre 2, nova derrota del Corbera, la tercera consecutiva que el porta fins a la tercera posició després de l'espectacular arrencament de campanya. L'equip de Jordi Roca començava el partit en contra de vent i, malgrat aquest fet, ha aconseguit combinar bé i moure amb facilitat el del Tebre. En una de les moltes ocasions, Santi González aconseguia fer el primer del partit.
Hombre, Santi.
Ha tornat per aquí, ja l'hem tornat a nomenar. Amb l'1-0, Cornejo tindria el 2-0 a les seves botes, però finalment s'arribava al descans amb el mínim avantatge al marcador. Ja a la segona, el del Tebre centraria al terreny de joc i l'expulsió de Morell per doble groga condicionaria molt el rendiment del Corbera. El del Tebre aprofitaria bé la superioritat i amb una jugada amb molts rebots dins l'àrea aconseguia fer l'1-1. Dos minuts després, el Corbera s'ha pogut tornar a avançar, però Marc Bates fallava un penal a favor. El Corbera perdonava i el del Tebre, en una contra, ha aconseguit fer l'1-2. Amb el gol, el Corbera no s'ha desanimat i ha intentat la remuntada, però una mala actuació arbitral ha propiciat les expulsions d'Amet i Fidel, que sumades a la de Morell, deixava l'equip local amb 8 homes.
Bueno.
Finalment, el gol de la Igualada no ha estat possible i el Corbera s'allunya una mica més del liderat. La setmana que ve s'haurà de veure les cares contra el Remolins Vitem B. Un partit trampa, no?, perquè he parlat amb el Jordi Roca, que clar, diu que ja són pocs de plantilla, doncs suma-li les 3 expulsions. També diu que té el Jonathan, que possiblement estigui lesionat, llavors, bueno, sí que és un partit a priori fàcil, però cal veure amb els efectius que es presenta el Corbera al camp del filial del Vítem.
Déu-n'hi-do, un del Tebre que es presentava al Municipal de Corbera amb 3 victòries consecutives, amb la d'avui ja en suma 4, per tant, el del Tebre també està en alça, és un equip que
Molt bon equip, a mi m'agrada molt, també.
Mirant cap amunt, ocupa la quarta posició, 20 punts, a 2 del líder, i el proper rival del Corbera d'Ebre, doncs, que ocupa l'última posició, és el cue de la Lliga, un punt, encara no ha guanyat cap partit. Veurem què passa, perquè els equips de baix, el Corbera d'Ebre va perdre contra l'Alcanar, el primer partit de la temporada. Veurem, però, si després d'aquestes 3 derrotes consecutives el Corbera es pot retrobar amb la victòria. Jo crec que el partit més idoni és la propera setmana contra el Remolins Vitem B.
Futbol Club Vilalba.
Doncs Vilalba 0, Ulldecona 4, nova derrota del Vilalba que segueix enfonsat al pou. Aquest cop ha perdut contra l'Ulldecona en un partit marcat també per la presència del vent. Durant la primera part s'ha vist a un Vilalba intens que ha volgut anar pel partit i ha aconseguit mantenir la porteria 0 davant un Ulldecona amb un gran poder ofensiu. A la segona part, però, canviarien les coses i l'Ulldecona amb el vent a favor començaria a desplegar el seu joc. El primer gol arribaria amb molta polèmica, ja que l'autor del gol partia des d'una posició clarament irreglamentària. 5 minuts més tard, els visitants feien el 0-2 i el Vilalba ja es desmuntava. Amb els ànims caiguts, els de la Terra Alta encaixaven el 0-3 i el 0-4 i els locals tornen a perdre 3 punts i s'afilien a la zona de descens. La setmana que ve, amb Ella de Mar Vilalba.
Molt bé, i és moment de fer ja un repàs a la resta de la jornada de la tercera catalana, grup primer.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb la Sénia 4, Ametlla de Mar 0.
Victòria contundent de la Sénia contra l'Ametlla. Anotaven Pau, Javier, Aitor i Fernando.
Santa Bàrbara 2, Sant Jaume d'Enveja 2.
Repartiment de punts entre el Santa Bàrbara i el Sant Jaume. Gilabert obria la llauna. Manelet remuntava amb 2 gols i al 89 Joan Martí feia el 2-2 definitiu.
I falta un partit. L'Alcanar ve contra el Remolins Vitem B, amb victòria per Alcanar per 2-0, que d'aquesta manera aconsegueix la primera victòria d'aquesta temporada, 2-0 contra el Remolins Vitem. Com dèiem, condemna aquesta derrota al Remolins Vitem a la última posició de la taula classificatòria. Bé, doncs fins aquí la resta de la jornada d'aquesta tercera catalana, grup primer. I abans d'anar al grup segon, que tenim, suposo, el Jordi Perelló, que de seguida parlem amb ell, no sé si com està la pregunta de la jornada d'aquest programa, a dins estadi.
Pues, Està igual.
Està igual, molt bé.
Sí, tenim sí. més i m'agrades, però no...
Molt bé. Encara van augmentant, eh? Mm. Més de 3, no?
Sí, ja.
Més de 3 que l'última vegada.
Està a l'infinito.
Bé, moment ja de passar a la segona catalana. Perdó, m'estic liant amb els grups,
ojo, ojo.
M'estic liant amb els grups.
Grup 2, tercera catalana.
Ara sí.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup 2.
Bien, bien.
Jornada número 10, amb l'Unió Astorga 0, les Borges del Camp 1, la Pastoreta 2, Espanya Canonja 3, Hospitalet de l'Infant 1, Alhambra de Reus 0, Falset Esportiu 2, Alcover 1, Salou 1, Bonavista 0, Racing Club Futbol Bonavista 3, Sant Pere i Sant Pau 2, Montbrió 3, Maspellicer 2, Cambridge United 0, Vilaseca B 0 i Camp Clar 2, Salaurius Futbol Club 2, contra el Salauris, de Salou.
Sí, Salaurius és un dinosaurio.
Salauris. Són els partits d'aquesta darrera jornada del grup segon de la tercera catalana. Classificació liderada per l'Hospitalet de l'Infant amb 25 punts, segon classificat Camp Clar amb 23, Vilaseca tercer amb 22. El Falset Esportiu, després de guanyar avui, es situa sisè amb 18 punts. Un partit que s'ha disputat, si no recordo malament, a les 12 del migdia contra l'Alcover, un partit que servia també per a la presentació del futbol base del conjunt del Priorat. Tanca la classificació, 6 punts Unió Astorga, 5 Sant Pere i Sant Pau, 4 les Borges del Camp. Jordi Perelló, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, com anem?
S'ha jugat a les 12 del migdia, no, el partit?
Correcte, perquè s'ha canviat d'horari. A Falset sempre juga dissabte a la tarda, sí. Però s'ha jugat aquest diumenge, avui diumenge, a les 12 del migdia, i s'ha fet coincidir en la presentació de tot el futbol base del Falset Esportiu. I amb una important victòria del Falset Esportiu front a l'Alcover per 2-1, els falsetans han quedat ja 3 partits consecutius guanyats. I estaven potser en la millor ratxa i el millor joc d'aquesta de la present temporada. L'equip de Josep Maria Montró, doncs, continua guanyant partits i anant amunt. El partit, què es pot dir? Doncs força curiositats. Es pot dir que s'avançava l'equip de l'Alt Camp, el Covet, als 21 de la primera, Feliu Fea, al 0-1. I les coses, doncs, no pintaven gairebé per l'equip de la capital del Priorat. Una primera part força igualada, que tindria a la seva recompensa el seu premi a un minut per acabar els primers 45 minuts reglamentaris. Sergi Molina, el falset Sergi Molina, feia l'empat a 1 al marcador i a l'empat a 1 s'acabava aquesta primera part dominada per uns i pels altres, podríem dir amb un resultat just. I la segona, el falset ràpidament marcaria, i curiosament, qui marcaria? Qui donaria la victòria de 8 de l'equip de la capital del Priorat? Curiosament, poques vegades passa al món de futbol el porter, el moranovenc, que juga de porter del Falset Esportiu, Roger Marco, feia el 2-1, que agafava adelantat el porter del Covet, David Virtus, i feia el 2-1 al marcador. Un gol curiós, que un porter marqui un gol, però en aquest cas el moranovenc Roger Marco feia el 2-1 al marcador al 6 de la segona.
Com se desgasta, porter... Roger? Com se desgasta, Roger?
Exacte.
Que ha estat de camp a camp, això, o què?
Perdona?
De camp a camp, no?
Entenc? Sí, de camp a camp. Un gol d'aquest de Champions, podria dir.
Hòstia, Roger. No parlarà ningú ara. Esta setmana anirà per Barcelona, que farà por veure'l.
A la segona part, com dèiem, el Falset ha sigut superior al Cove. Hagués pogut marcar algun altre gol. No calia acabar, potser, un resultat tan ajustat de 2-1, però el que és important, que els 3 punts han quedat aquí a la capital del Priorat, tal com us hem dit, el Falset en aquesta victòria encadena 3 partits guanyats, es troba el millor moment de joc de la present temporada i ja és el 6è classificat, va escalant jocs a la classificació. 6è classificat amb 18 punts, a 7 punts del líder, que és l'Hospitalet de l'Infant. I el proper partit, els falsetans juguen a Reus, serà diumenge a la tarda, a les 5 de la tarda, a l'equip de l'Alhambra de Reus, un equip que es troba a la part baixa de la classificació, però màxim respecte per l'equip reusenc i a veure si es pot conquerir algun calç punt positiu a la capital del Baix Camp el proper diumenge a les 5 de la tarda i d'aquesta manera, doncs, anar pujant llocs en aquesta classificació.
Molt bé, perfecte. Jordi, per cert, el gol ha estat del Roger Marco, segur?
Sí, Roger Marco, el porter de Falset Esportiu.
D'acord, ens comenta algú pel Facebook que ha sigut una jugada per banda de Sergio Martín, és a dir, que era per saber-ho, per a confirmar-ho.
D'acord.
Molt bé, Jordi, que vagi bé.
Ens veiem, d'aquí 7 dies, bona nit.
Molt bé, bona nit, adéu-siau. Bé, doncs, paraules del Jordi Perelló, que ens explicava aquest partit, victòria important del Falset Esportiu, en aquesta festa també del futbol base del conjunt del Priorat. Nosaltres hem de seguir avançant, ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 12 de la nit, anem a la publicitat i tornem de seguida amb la recta final del programa, amb tota la quarta catalana, amb el derbi de festes majors que teníem entre el Ginestà i l'Escobe, amb tots els futbolistes evidents al món, no s'ho perdin tampoc aquesta setmana, i la crònica poliesportiva. Així que, publicitat, i tornem de seguida a la recta final de Dins l'Estadi. No marxin, fins ara.
Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino.
Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys, més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet. Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977 84 45 92 84 45 92.
Restaurant l'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669 89 27 66 o al 977 83 13 46. Visiteu l'economatdelesmines.com.
Viu el futbol com només es viu a Canal Plus. I només ara, la Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA tota la temporada. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Obanell Reparacions, la màquina, som el servei tècnic oficial de les marques Teca, Cata, Smec i Orbegozo, entre moltes altres. I si vols canviar el teu electrodomèstic, no t'ho pensis més i visita'ns a la nostra botiga. Per més informació, visita'ns al carrer Reis Catòlics número 3 o truca al telèfon 977 420 657. No esperis més. A Obanell Reparacions de la Màquina tens l'electrodomèstic que estaves buscant.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646 985 223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977 055022. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606 71 94 33. 606 71 94 33. O per mail a fusteriaelsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, en bones mans.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant al Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana. com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Són les 12, recta final del programa. Encetem ja l'apartat de la quarta catalana, amb resultats i classificacions.
Quarta catalana.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Quarta catalana, grup 20, jornada número 10, amb la Cava B 2, Arnes 1. El Campredó, recordin, descansava aquesta jornada i a més s'han jugat el Sant Jaume d'Enveja B1, Roquetenc B2, Bot 2, Benissanet 4, Xerta 1, La Galera 3, Godall 5, Tivenys 0, Ebre Escola 0, Montells 2, Ginestà 5, Escobe 1 i Jesús Catalònia B3, Jesús i Maria B2. La classificació continua liderada pel Godall amb 24 punts. El Godall és líder amb 24, com dèiem, amb dos partits menys. Per tant, déu-n'hi-do com està el Godall. Campredó, segon, amb 20 punts. El mateix és que el Tivenys, també el Campredó amb un partit menys. I el Ginestà, gràcies a la victòria d'aquesta tarda contra el filial de l'Escó, situa quart amb 18. Un Ginestà que també té un partit menys i està a només un punt, perdó, a dos punts d'aquesta tercera posició que, recordin, dona accés a la sèntica categoria. El Benissanet ocupa també la cinquena posició amb 18 punts, després de guanyar avui a Bot. L'Arnes és vuitè amb 15, l'Escó B 11 amb 11 punts i pel que fa a la part baixa tenim el Bot 15 amb 7, amb 5 els Montells i tanca amb un punt el Sant Jaume d'Enveja B. Aquesta és la classificació del grup 20 de la quarta catalana. Comencem pel derbi, Ginestà Escó.
Club Esportiu Ginestà. Futbol Club Escó.
En línia, Rússia. Rubén Viudez.
Muy bona, la valoració ha sigut molt vista, no s'ha vist al camp. Nosaltres no hem sigut en cap moment, realment només hem tingut 20 minuts de partit, on el Ginestà, pues, bueno, sabem que el Ginestà al seu camp és un equip molt fort. Nosaltres no hem sabut contrarrestar tot l'atac que ens fem ells, i bueno, a la primera part sí que és veritat que ens hem anat molt, molt ajustats al vestuari, però ja a la segona hem volgut anar a buscar dalt, però el resultat era just i la Ginestà ens ha agafat a la contra, i bueno, res a dir, felicitar el Ginestà pel partit i bueno, nosaltres no ens queda un altre que seguir treballant i esperar la propera jornada.
En línia, Àngel Guiu.
Bé, ha sigut un partit, en un principi jo tenia una mica de respecte, bueno, tinc respecte a tots els equips, però els encara més perquè teníem a 3 punts davall nostre i, clar, si avui aquí ens guanyava, bueno, 2 punts, penso que el teníem davall nostre, si aquí ens guanyava ens passava al davant, i acabat també, siguent les festes de Sant Martí, aquí de Ginestà, també tenia una mica de... Una mica de, també dic, a veure, els jugadors si m'hauran fet bondat, però bueno, m'han respost, hem tornat a fer el que no entenc, que a casa fem un partit de molt espectacle, de futbol, però futbol de toque. Crec que tinc uns jugadors que, hòstia, és que són una passada, vull dir, d'aquí els felicito perquè a casa fem uns partits increïbles, la gent penso que marxen super a gust de veure el futbol que portem a terme. En canvi, fora de casa no ens acaben de sortir les coses, que és l'assignatura pendent. Hem tingut a fora de casa moltes oportunitats, però xiquet, no, suposo que els de casa ens esperen i quan anem així als camps doncs no es costa molt. Però bueno, me quedo molt rigust d'avui del gran partit que hem fet davant d'un gran escó i els hem sigut a contrarrestar tant a l'Àlex Jurado com a l'altre delante que tenen, que és el que porta bastants gols i tot això, els hem sigut contrarrestar amb una defensa sòlida i a més sense llançar cap pilota i demostrant que el futbol se juga per terra, no? L'escó ha volgut fer el seu futbol, doncs, bueno, molt pilota alta, llarga i coses d'aquestes que no treu cap a res, no? I ha quedat demostrat avui i molts equips que venen aquí a casa que volen jugar amb un futbol molt directe i nosaltres hem ficat al camp i anar tocant-la i jugant del darrere i anem-la pujant i arriben les coses, arriben i ha quedat demostrat una vegada més que aquí al camp del Ginestà pues, és un fortí que nosaltres no hem de fer forts i hem de sumar uns punts a final de temporada, així com els gols que són déu-n'hi-do, que ens puguin portar doncs, a estar aquell grup capdavanter que bueno, a poc a veure si podem arribar -hi.
Molta música, molt vent, sí. A Ginestà, aquesta tarda. Bé, tenia tota la raó del món Àngel Guiu, el Ginestà és capaç de fer un 5-1 i com perdre pels mateixos gols contra l'últim, com aquell que diu.
Sí, sí, ha fet un bon equip en enguany, però bueno, a veure, jo crec que en qüestió de jornades ja no, s'estabilitzarà una miqueta i començarà a guanyar.
Cada cop està més a prop del seu camí a tercera,
Sí. Àngel Guiu... Hashtag camí a tercera.
Sí, any que ve, a veure si la propera setmana podem tenir Àngel Guiu aquí amb nosaltres. Havia de venir avui, coincidint també les festes majors, però bé, el partit del Barça, sent a les 9 de la nit, ha impossibilitat que avui poguéssim tenir qualsevol tipus d'invitat. Bé, com dèiem, Ginestà 5, Escó B1, el club esportiu Ginestà, que s'ha imposat al filial de l'Escó en el partit de festes majors de Sant Martí, en un duel que ha començat igualat, però que a poc el conjunt local s'ha fet amb el domini per importar-se els 3 punts i seguir amb un gran fortí a casa. L'encontre ha tingut el seu inici amb algunes aproximacions per part de tots dos equips, però sense perill de cara a porteria. El tant de Maleix i Tití ha provocat el primer canvi al marcador al minut 25. L'Aleix s'endinsava per l'esquerra i s'entrava cap a Tití per a que aquest fes pujar el primer gol de la tarda. Tot seguit, el Ginestà s'ha crescut i en els següents minuts, l'Edu Melchor ha disposat de dues ocasions que no han produït el seu fruit. Un xut de falta que aturava el porter esconenc i un altre llançament del mateix Edu que sortia per damunt del travesse. Al minut 40 s'ha produït una jugada polèmica al mig del camp que ha suposat la segona groga al jugador visitant Sergi Borràs. Però, sorprenentment, l'àrbitre no li ha ensenyat la targeta vermella per un suposat error del jugador en la primera groga. Abans del descans, Tití ha tingut una bona oportunitat després d'una gran combinació entre Costa i Kiko, però que Tití ha fallat cara a porteria. Al segon temps, amb un marcador favorable, el Ginestarols, de l'1-0, ha començat el domini dels locals, que s'ha vist incrementat fins al final del partit. Als 5 minuts de la represa, l'Aleix rebria una falta dins l'àrea que l'àrbitre assenyalaria pena màxima i que Kiko ha errat en la seva transformació. Tot seguit, l'Escó disposava d'una bona ocasió, un llançament des de la frontal de l'àrea que aturaria el porter Rafael sense problemes i el contracop del Ginestà acabaria amb una diana d'Aleix per a fer pujar el segon al minut 56. Al minut 70 ha arribat el tercer del Ginestà, una gran assistència de tacó de Tití que enviava cap a Bernat i que aquest no dubtava en superar el porter esconenc. 2 minuts després, de nou, Bernat faria el quart gol de la tarda. Cap al minut 85, el Ginesta tornava a fallar un penal, en aquest cas el protagonista era Acosta, que el porter encertava el seu llançament, el porter de l'Ascó. Tot seguit, el conjunt del filial del conjunt de l'Ascó faria el 4-1 a través de Pere, després d'un error de la defensa local. I en el darrer minut de partit, Bernat sentenciaria amb el 5-1 definitiu i faria el seu hat-trick particular després d'una gran jugada combinada i que acabava amb Bernat per a que aquest es desfés de la defensa i enviés la pilota al fons de la xarxa. En definitiva, gran partit de festa major amb dos grans equips que s'han vist al terreny de joc en el dia en què el jugador ginestarol Guillem Papaseit rebia una placa en homenatge a la seva tasca i contribució com a futbolista al Club Esportiu Ginesta. Durant la jornada vinent, l'Ascó B rebrà el Girus Catalonia B, mentre que el Ginesta viatjarà al camp dels Montells.
Bot Futbol Club. Club Esportiu Benissanet.
Doncs Bot 2, Benissanet 4, partit novament marcat pel vent. El Benissanet ha sigut l'equip que ha jugat amb el vent a favor durant la primera part i d'aquesta manera s'ha reflectit el marcador. A la mitja part, el Benissanet ja guanyava per 0-3 amb dos gols d'Adrià i un d'Ivan. A la segona part, el Bot entraria al partit gràcies a un gol ràpid de Cristian Montllau que posava l'1-3 al marcador. El gol esperonava els locals que aconseguien fer el 2-3 i creure en la remuntada a través del gol d'Àlvar. Però el Benissanet ràpidament tornava a controlar el partit i sentenciava mitjançant el gol definitiu d'Ivan al 90, que posava el 2-4 al marcador. La setmana que ve, Benissanet la Galera i Roquetenc Bot.
Anem ja al partit de l'Arnes.
Arnes Club Esportiu.
La Cava B2, Arnes 1, derrota de l'Arnes en la seva visita al camp del filial de la Cava. L'Arnes començaria la primera part força intens i ha aconseguit arribar al descans amb el 0-0 al marcador. A la represa, la Cava B anotava el primer del partit mitjançant Manel al minut 57. Malgrat el gol, l'Arnes sabria sobreposar i ha aconseguit empatar el partit un minut més tard gràcies al gol de Roger Blanc. Quan semblava que el partit acabava amb el repartiment de punts, Iker Díaz anotava el gol de la victòria pel conjunt local que enfonsava l'Arnes. Amb la derrota, l'Arnes es situa 8è amb 15 punts.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs anem a fer un repàs a la resta de partits d'aquesta jornada al grup 20 de la quarta catalana amb el Sant Jaume d'Enveja B1, Roquetenc B2.
Marcaria pels visitants Josep al 24, faria Víctor al 65 al 0-2 i finalment retallaria estancis de Sant Jaume mitjançant Albert.
Xerta 1, la Galera 3.
Començaria golejant la Galera amb gols de Marius Liviu, que en faria 2, i Marc al 44, i finalment retallaria estancis del Xerta mitjançant Luis Ángel.
Godall 5, Tivenys 0.
Golejada del Godall contra el Tivenys, que no tindria compassió, marcaria en Marius Florín, Robert Joan per partida doble i Aleix.
Ebre Escola 0, els Montells 2.
Victòria del Montells amb el gol de David al minut 11 i Abdelac al 23.
Jesús Catalonia B 3, Jesús i Maria B 2.
Partit igualat amb bastants gols, marcaria Ramon el primer gol al minut 6, empataria Sergi al 23, remuntaria mitjançant Ismael i Jesús i Maria al minut 30 i finalment Marc Díaz s'encarregaria de donar la victòria al Jesús Catalonia amb dos dianes.
Molt bé, i aquest era l'últim partit ja per repassar del grup 20 de la quarta catalana. Recordin que d'altra banda el grup 24, nova derrota del Porrera, en aquesta ocasió per 2-4 davant del Salou. Ha ficat el Salou ja el 0-2 al minut 50 de partit, és a dir, el descans. Victòria per la mínima del conjunt del Salou, 0-1. A la represa, als 6 minuts, Darwin Steven del Salou feia el 0-2, però uns minuts després retallava distàncies el Porrera gràcies al gol de Jordi Parra. Empatava inclús el Porrera gràcies al gol d'Ivan Pàmies al minut 71, però a la recta final del partit el Salou s'enduria els 3 punts. Primer el gol del 76, era el 2-3, i al 89 Adriano Cardozo feia el definitiu 2-4 per al Salou, que certificava aquesta nova derrota malauradament del Porrera.
Com que el siga l'inglès, eh?
Com que el siga.
No, un nom d'actor, tio.
Lo watch your name.
Som-hi, futbolistes ebrencs al món.
Yeah.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi, el seguim de ben a prop.
Ah! Són les 12 i 12 minuts. Anem a fer un repàs al que han fet els nostres futbolistes ebrencs pel món. Comencem per la primera divisió espanyola, València 2, Valladolid 2. El València ha tornat a perdre punts a Mestalla. Inclús el Valladolid s'hagués pogut endur la victòria al final. Romeu ho ha hagut de veure des de la banqueta. No obstant, però, el passat dijous, en partit de l'Europa League, Oriol Romeu va jugar tot l'encontre en la victòria del conjunt valencianista per 2-3 al camp del Sant Gallen suís. Més partits, Getafe 1, Elx 1. Partit disputat ahir dissabte en els golaços de Pedro León i de Boaikie van servir d'oasis en un partit pràcticament sense ocasions. Recordin, a més, que Edu Albacar continua tocat després de la seva lesió a la zona del bíceps femoral. Amb el partit d'ahir, el jugador de Sant Jaume d'Enveja ja fa 6 encontres que no juga per la propera jornada, però ens ha assegurat el mateix jugador que ja estarà a tope. Recordin que la propera setmana no hi ha jornada futbolística, hi ha compromisos de seleccions, però sí que per la propera ja estarà a tope per al partit que l'Elx ha de rebre al Màlaga, si no vaig mal encaminat. Anem ja cap a la Liga Adelante. Amb el Barça B 0, Jaén 3. El Jaén que va aconseguir ahir dissabte una important victòria al mini estadi que deixa el filial del Barça en una situació molt complicada. Està en zona de descens. D'altra banda, però, el Jaén del tortosí Víctor Curto s'escapa de la part baixa de la taula. A més, cal destacar que Curto va jugar tot el partit i inclús va fer el 0-3 de penal. I anem ja cap a les lligues britàniques. Swansea 3, Stoke City 3. Un partit molt emocionant i molt disputat al Liberty Stadium. Semblava que el Swansea podia endur-se la victòria, però el Stoke ha pogut empatar el descompte i esgarrapar un punt. D'altra banda, recordin que Àngel Rangel ha estat notícia aquesta setmana per la seva actuació com a porter en la recta final de partit en el derbi galès davant el Cardiff del passat cap de setmana, on el Swansea va caure per la mínima, 1-0. A més, el passat dijous, Rangel també va jugar l'última mitja hora de partit al camp del Kuban Rus, on els locals van aconseguir l'empat a 1 definitiu en el temps de descompte. I per acabar, Brighton 3, Blackburn Rovers 0. Victòria segona ja consecutiva del Brighton de Bruno Saltor, que ha tornat amb moltes ganes després de la seva lesió. Ahir va jugar tot el partit i va contribuir amb una nova victòria del conjunt dirigit per Òscar García. El Brighton ocupa la desena posició, però es troba a només 3 punts de la zona de play-off d'ascens.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Vinga, anem ja cap a la crònica poliesportiva. Comencem parlant de futbol sala, la tercera divisió. L'Ascó va perdre a la pista de Sant Julià. Se'n va anar cap a Andorra per a disputar aquest partit. Sant Julià 4, Ascó 1. A la primera divisió catalana, recordem que el partit entre el Morell i el Mora d'Ebre ha quedat ajornat per al dia 12 de gener a les 12 del migdia. Però d'altra banda sí que va jugar el Flix, que va perdre 4-6 davant del platense Segur de Calafell. A la segona divisió catalana, Castellbell 4, Gandesa 2, Inter La Pineda 1, Ribarroja d'Ebre 4 i Mora la Nova 5, La Pobla de Montornès 9. A la tercera divisió catalana, Tivissa 3, El Catllà B 2 i Futbol Pacs 4, Capçanes 1. En bàsquet, derrota del Mora d'Ebre 71-63 a la pista del Valls. Anem al futbol femení, Futbol 7, Olímpic Mora d'Ebre 2, Gandesa 1, Ginestà 0, Remolins Vitem 8 i Arnes 3, Sant Jaume d'Enveja 0. Primera divisió, futbol sala femení, Montblanc 10, Flix 1 i a la segona divisió, futbol sala femení, El Catllà 2, Ascó 6.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
I anem a parlar ja de la cursa de muntanya. Aquest cap de setmana s'ha disputat la penúltima prova del circuit de curses de muntanya a les Terres de l'Ebre. Ha estat a Gandesa, amb la segona edició de la Serena. Una cursa que ha passat per indrets tan emblemàtics com la Serra de Cavalls o la Serra de Pàndols, entre d'altres, amb una participació total de 192 persones. Recordin que hi havia dues proves, la cursa de 24 quilòmetres i la marxa de 14 quilòmetres. En total, 192 persones. Crec que hi ha 116 en quant a la cursa de 24 quilòmetres, que és puntuable per al circuit de muntanya a les Terres de l'Ebre. Bé, la cursa de 24 quilòmetres, en categoria masculí, tercera posició per a Javier Heras, segona posició per a Hussein Abagab i la primera posició per a Ramon Curto, que ho ha fet amb 2 hores, 15 minuts, 57 segons. I en quant al podi femení, tercera posició per a Leo Antó, segona posició per a Marta Martínez i l'or ha estat per a Estefania Monforte amb 3 hores, 11 minuts, 45 segons. També recordin, s'ha fet la marxa de 14 quilòmetres, on el guanyador ha estat Francesc Barrena i el segon, el seu germà Àlex, els dos de Gandesa. Recordin que l'última prova d'aquest circuit de curses de muntanya a les Terres de l'Ebre tindrà lloc el diumenge, dia 24, a Horta de Sant Joan, per a posar el punt final ja a la temporada d'aquest any 2013. I per acabar, en quant al triangular benèfic d'aquest passat divendres, gairebé 300 persones es van apropar al municipal de Ginestar en plenes festes majors, uns 1.500 euros recaptats a favor del Jeroni de Moragas. El primer partit va ser Atletis Moranova Olímpic de Móra d'Ebre, va guanyar el Moranova a la tanda de penals. El segon, Ginestar i Moranova, va guanyar també el Moranova. I el tercer, Ginestar Olímpic, va guanyar el Ginestar també a la tanda de penals. Per tant, primera posició per al Moranova, segona per al Ginestar, tercera per a l'Olímpic, en aquest triangular on els resultats i la classificació final era el de menys. 1.500 euros que se'n van al Gerard de Moragas, i tant que era la de menys. Bé, doncs, fins aquí la crònica poliesportiva d'aquesta setmana. Últim repàs al Facebook, Genís. Pues, la gent ha anat comentant, imagino, no?
No, se queda igual.
La gent ha anat comentant. Recordin que aquest dimecres, dia 13, tenim el partit de Copa Catalunya entre l'Ascó i el Castelldefels. Són ara mateix les 12 i 18 minuts, nosaltres ho deixem aquí. Javi, Genís, fins la propera setmana. Recordin, el proper diumenge a partir de les 10, hora ja habitual de dins d'estadi, i tornem a ser amb el programa número 151 i amb tota l'actualitat esportiva al futbol de casa nostra. Com sempre, un plaer, bona setmana i fins la propera. Adéu-siau.
Adéu. Adéu, Judit.